Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Molt bona tarda, senyores i senyors. Salutacions de Cito Ramírez i de Carlos Lozada, nom dels serveis informatius de la cadena Cope a Catalunya i Andorra. Convergència Democràtica volia més diners i van passar del 3% al 4%. Són paraules de Jordi Montull, que va ser mà dreta de Félix Millet al capdavant del Palau de la Música Catalana. Montull ha estat el tercer encausat en ratificar que Ferrovial pagava comissions a Convergència Democràtica a través del Palau de la Música a canvi d'obtenir adjudicacions d'obra pública. L'home de confiança de Millet ha confirmat que des de la institució musical es van pagar grans quantitats de diner en negre i des de l'òptica política no ha apuntat cap altre nom més enllà de l'extresorer de Convergència Democràtica, Daniel Osàcar, que com era previsible i durant la seva declaració ha desmentit Millet i Montull. Ha negat que Convergència Democràtica cobrés comissions il·legals de Ferrovial i ha sentenciat que aquí s'ha mentit, ha dit molt i molt. A l'espera de les explicacions d'Artur Mas en seu parlamentària, qui ha parlat avui és el portaveu del PDeCAT, l'exconvergència al Congrés, Francesc Comas. Diu que Artur Mas no té cap responsabilitat en el finançament de l'antiga Convergència i manté la total confiança en l'extresorer Daniel Osàcar enfront les acusacions llançades per Millet i Montull, els que ha titllat de delinqüents. Mentrestant, tots els grups de l'oposició, menys Junts pel Sí, han registrat una petició de compareixença de l'expresident Artur Mas perquè expliqui el presumpte finançament irregular de Convergència Democràtica. Des de Junts pel Sí ja han confirmat que acceptaran la compareixença de l'expresident de la Generalitat. Els Mossos d'Esquadra investiguen el robatori de més de 60.000 litres d'oli d'oliva de la cooperativa d'Arbec a les comarques de Lleida. La policia sospita que es tractaria d'una acció planificada i en la que haurien pogut participar diverses persones. A Tarragona, mentrestant, la Guàrdia Civil investiga una possible estafa d'uns 100.000 euros d'una dona a uns avis, els que hauria deixat pràcticament a la indigència. I a Catalunya, cada dia es roben 34 cotxes, la meitat a la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana, segons la patronal d'assegurances UNESPA, que situa les localitats de Santa Deia de Besòs a Barcelona i la Canonja a Tarragona, on és més probable que et puguin robar el teu vehicle. Abans de comentar tot això, la informació de serveis i l'avanç dels esports Cope. Previsió del temps amb l'Anna Borrell. Bona tarda, Anna.
Bona tarda. Temps molt estable aquests dies a Catalunya. El cel es manté poc ennuvolat, amb alguns núvols prims i al litoral alguns núvols baixos. Tampoc no descartem que trobem algunes boires avui a la línia de la costa i això es deu a l'evaporació de l'aigua per l'ascens de les temperatures que han d'anar pujant avui més, sobretot a l'interior, amb una diferència d'entre 4 i 6 graus respecte a ahir. Per exemple, tindrem 19 graus a Barcelona, 18 a Tarragona, però en canvi a Girona arribarem als 24 i tindrem 25 graus de màximes a Lleida. El vent es manté suau, variable, més aviat bufa vent de sud a la costa i vent de ponent cap a l'interior. Aquests dies aniran pujant les temperatures i el temps es mantindrà de moment força estable. Per demà, doncs, esperem una jornada assolellada amb alguns núvols baixos al litoral, boires al matí que al llarg del dia s'aniran formant cap a la costa i les temperatures seran semblants a les d'avui, potser més altes al litoral però en canvi més baixes a l'interior. Hi haurà mínimes de 13 graus a Barcelona, 11 a Tarragona, 9 graus a Girona i 5 a Lleida. I bufarà vent fluix, variable, en predomini de la component sud, tot i que al matí a l'Empordà bufarà la tramuntana. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Sortim a les carreteres amb la Mireia Camats. Bona tarda, Mireia.
Hola, bona tarda. A hores d'ara domina la fluïdesa la xarxa viària catalana. No tenim constància de cap incidència que dificulti la circulació a Barcelona. Trànsit fluid, també rondes i accessos. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Temps ara pel transport públic amb l'Àlex Blancafort. Bona tarda, Àlex.
Bona tarda. En aquests moments s'està desenvolupant una manifestació d'estudiants als carrers del centre de Barcelona. Aquest acte reivindicatiu està afectant el recorregut d'algunes línies d'autobusos de la zona. TMB està adoptant les mesures i els desviaments necessaris per mantenir el servei amb la màxima regularitat a les línies que gestiona. La resta de línies d'autobusos, metro, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya circulen en normalitat segons informen els diferents operadors. I això és tot des del Transmet. Bona tarda.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia, amb la col·laboració del Consorci de la Zona Franca. Càritas aposta per l'ajuda a necessitats bàsiques. Atendre necessitats bàsiques és una part essencial de la missió de Càritas. Aquesta acció es realitza tant des del programa diocesà de necessitats bàsiques com des del suport organitzatiu i econòmic que es dona a l'acció de Càritas parroquials i arxiprestals. Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010, contacteu amb www.caritasbcn.org o al correu atenciodonant@caritasbcn.org. Amb la col·laboració del Consorci de la Zona Franca.
5 minuts i 2:45, hem de parlar d'esports ja amb el José Luis Gil, com cada dia. Bona tarda, José Luis.
Què tal, Carlos? Bona tarda.
3 de la tarda i 5 minuts, Esports Cope, suposo que amb la ressaca dolça pels seguidors del Barça després de tot el que va passar ahir al Camp Nou, no?
Serà un programa d'emocions, però també d'informacions, la d'avui d'Esports Cope, l'edició d'avui, perquè, segons que hem pogut esbrinar i venim comentant des del migdia, el vestidor del Barça rebrà una prima de 400.000 euros per persona després d'eliminar el PSG a la Champions, això sí, sempre que s'arribi a la ronda de semifinals. És l'endemà de la remuntada del Barça davant dels francesos en aquesta Lliga de Campions. Tot i la llau d'emocions abans, durant i després del partit, l'equip ha fet sessió de recuperació amb tots els disponibles. Demà tindran festa. No tornaran a l'activitat dissabte per la tarda. L'heroi, l'autor del sisè i definitiu gol, a segons de la xiulada final, Sergi Roberto.
Yo me he tirado con todo, no sabía si estaba en línea. Me he tirado en el suelo y he visto que por todo el equipo ha hecho un trabajo muy bueno. Ahí en París estábamos muy jodidos. Sabíamos que era muy difícil, pero este equipo creía y con la ayuda de la afición lo hemos sacado adelante y la verdad es que es increíble.
L'Artífex, el que es va posar l'equip a l'esquena després del gol francès que suposava el 3-1 pràcticament a un quart d'hora del final. Neymar Júnior.
Hace una semana que estaba loco para jugar, loco para que llegara a este día. Y llegó y hacemos historia, metemos los goles que necesitábamos. Creemos hasta el final. Este es el mejor partido que he jugado por la historia, por los goles, por el partido y el mejor partido que he jugado.
Un partit que suposa un regust molt especial pel tècnic Luis Enrique. Tenia pensat anunciar el seu adeu a la banqueta del Barça a l'estiu després del partit d'anada. El 4-0 va ajornar aquest anunci, va arribar fa uns dies. Aquesta és la lectura del tècnic, que va profetitzar que el Barça en faria 6 de la mateixa manera que el PSG li havia fet 4 a París al Barça.
Este deporte es un deporte de chiflaos. Esta victoria va especialmente dedicada a todos los culés que han tenido fe en su equipo, a pesar de que un día... Y puede ser que un día haya un rival que haya sido superior, como fue en París. Con lo cual, victoria dedicada a todos los culés, a todos, sin distinción, pero sobre todo a los que de verdad nos han apoyado después del 4-0.
Y, com no, la cirereta en zona mixta a càrrec de Gerard Piqué.
Los hospitales de Barcelona, entre 9 meses, que contraten enfermeras, porque hoy la gente va a hacer mucho el amor.
Recordarem també a Esports Cope el pas de Mascherano pel partidazo i moltes coses, moltes derivades de la celebració de futbolistes i no futbolistes després d'aquest marcador històric. A l'Espanyol, últim entrenament abans de rebre demà la Unió Deportiva Les Palmes en Lliga, llista de convocats de Quique Sánchez Flores amb 19 jugadors i la novetat de l'entrada d'Álvaro Vázquez que ocupa la plaça que tenia Rubén Duarte a la passada convocatòria. Quique Sánchez Flores ha lluat en roda de premsa el model de futbol de Les Palmes, de la mà de Quique Setién. El tècnic blanc i blau li agrada, però, l'evolució del seu equip i de l'entorn pas a pas.
Entramos en un periodo de la temporada importante donde gente importante del club como Raúl, que convive con nosotros a diario, comentaba el otro día que hacía años que no se vivía este periodo de la temporada con tanta tranquilidad dentro del club. Por lo tanto, es una ganancia que no tiene valor. Que los socios, que los aficionados, que los jugadores, que vosotros estéis pensando solo en la importancia del siguiente partido y lo bien que nos podría dejar una victoria. Eso es fantástico. Y a partir de ahí, pues, eso es lo que a día de hoy nos gratifica.
En bàsquet, nova jornada d'Eurolliga al Palau Blaugrana. A les 9 de la nit, Barça, Unix, Kazan. La victòria d'un dels coers d'aquesta competició a la fase regular és una ocasió propícia pel Barça per sumar una nova victòria. Recordem que el conjunt blaugrana està a 4 triomfs del tall que provocaria l'accés a la ronda dels quarts de final. I en futbol sala recordarem que comença a Ciudad Real la Copa d'Espanya amb la disputa dels dos primers partits de quarts de final, un d'ells el que enfrontarà el Barça davant el Magna Gurpea Navarra. Esports Copé, sentirem les impressions d'un dels dos porters de la plantilla blaugrana, el capità Paco Sedano.
Molt bé, moltes gràcies, com cada dia, José Luis Gil, per aquest avanç dels Esports Cope. Com sempre, arribaran puntualment 3 de la tarda i 5 minuts. Nosaltres també fem l'habitual pausa d'aquesta hora, escoltarem els senyals horaris de 2:45 i seguirem repassant tota l'actualitat d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Fins ara. Molt bona tarda, senyores i senyors. Són 2:15. Estem repassant l'actualitat d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Ho farem fins a les 3 de la tarda. Salutacions de Cito Ramírez, del control tècnic, i de qui us parla, Carlos Losada, a nom dels serveis informatius de la cadena Copia Catalunya i Andorra. Convergència Democràtica volia més diners i van passar del 3% al 4%. Són paraules de Jordi Montull, que va ser mà dreta de Fèlix Millet al capdavant del Palau de la Música. Montull ha estat el tercer encausat en ratificar que Ferrovial pagava comissions a Convergència Democràtica a través del Palau, a canvi d'obtenir adjudicacions d'obra pública. L'home de confiança de Millet ha confirmat que des de la institució musical es van pagar grans quantitats de diners en negre i des de l'òptica política no ha apuntat cap altre més nom, més enllà de l'extresorer de Convergència Democràtica, Daniel Osàcar, que, com era previsible en la seva declaració, ha desmentit Millet i Montull. Ha negat que Convergència cobrés comissions il·legals de Ferrovial i ha sentenciat que aquí s'ha mentit molt i molt. A l'espera de les explicacions d'Artur Mas, qui ha parlat aquest matí, és el portaveu del PDeCAT al Congrés, Francesc Homs. Diu que Artur Mas no té cap responsabilitat en el finançament de l'antiga Convergència i manté la total confiança en l'extresorer Daniel Osàcar, en font les acusacions llançades per Millet i Montull, els que ha titllat de delinqüents. Mentrestant, tots els grups de l'oposició, menys Junts pel Sí, han registrat una petició de compareixença de l'expresident Artur Mas perquè expliqui el presumpte finançament irregular de Convergència. Des de Junts pel Sí ja han confirmat que acceptaran la compareixença de l'expresident de la Generalitat. Els Mossos investiguen el robatori de més de 60.000 litres d'oli d'oliva de la cooperativa d'Arbeca a les comarques de Lleida. La policia sospita que es tractaria d'una acció planificada i en la que haurien pogut participar diverses persones. A Tarragona, mentrestant, la Guàrdia Civil investiga una possible estafa d'uns 100.000 euros d'una dona a uns avis, els que hauria deixat pràcticament en la indigència. I a Catalunya cada dia roben 34 cotxes, la meitat a la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana, segons la patronal d'assegurances Unespa, que situa les localitats de Sant Adrià de Besòs a Barcelona i la Canonja a Tarragona, on és més probable que et puguin robar el teu vehicle. Abans d'explicar tots aquests temes, com cada dia en titulars, més notícies d'avui a Catalunya i Andorra. Sergi Tor, bona tarda.
Bona tarda, Carles.
Un brot de gastroenteritis afecta 125 alumnes d'una escola de Sant Cugat del Vallès.
Els escolars afectats, tant de primària com de secundària, presenten un quadre de gastroenteritis lleu i de curta durada amb evolució favorable. S'estan fent enquestes epidemiològiques dels afectats i s'inspeccionen les condicions sanitàries, el control de manipuladors i la presa de mostres dels possibles aliments implicats que s'enviaran al laboratori per analitzar.
Montcada presenta un estudi que redueix a la meitat el cost del soterrament de les vies.
L'Ajuntament ha presentat un estudi preliminar que redueix a la meitat del cost del projecte per soterrar la línia ferroviària R2 al seu pas pel municipi. La construcció d'una nova estació amb vestíbul a peu de carrer i andana central permetria estalviar en ascensors i escales mecàniques. En total es necessitarien un mínim de 6 anys d'obres i el cost d'urbanitzar la superfície és de 22 milions d'euros.
Detingut per conduir sota l'efecte de l'alcohol i ferir greument a una menor en un accident a Barcelona.
Els fets han succeït el dilluns a la nit al carrer Perpinyà, districte de Sant Martí. Un cotxe conduït per un home que va donar positiu a la prova d'alcoholèmia va xocar amb una moto on circulaven un home i la seva filla menor de 16 anys. El turisme va arrossegar la menor 500 metres i es troba hospitalitzada amb ferides de gravetat. El conductor va ser retingut pels vianants detingut i se l'imputen a 3 delictes.
L'auditori cancela els seus concerts per la vaga del personal aquest divendres.
Concretament reclamen a l'Ajuntament el pagament d'un augment salarial de l'1% corresponent al 2007 i 2008 i els endarreriments corresponents. Les persones afectades per les cancel·lacions de l'auditori podrien canviar les seves entrades per altres recitals o sol·licitar la devolució.
El Saló de l'Ensenyament de Barcelona comptarà amb 175 expositors i reforça la vocació orientadora.
Una de les novetats d'aquesta edició, que celebrarà del 22 al 26 de març al recinte de Montjuïc, serà la taula redona Les professions en joc, formada per professionals de referència de diversos sectors econòmics que debatran sobre el futur d'algunes professions.
El 82% de les persones que practiquen esport ho fan per salut.
Són dades del Practicant Esportiu 2016 presentada per Indescat. L'objectiu de l'estudi és analitzar l'evolució del perfil de les persones d'entre 16 i 70 anys que practiquen esport a Espanya i les seves tendències de consum, comparant-ho amb la mateixa investigació realitzada el 2012. L'anàlisi identifica que el 52% de la població practica esport de manera activa, dels quals destaca l'augment del número de dones, ancians i joves.
La Guàrdia Urbana intervé una plantació de marihuana a Barcelona d'unes 400 plantes.
S'ha intervingut en el districte barceloní de Nou Barris, s'ha trobat un total de 382 plantes de marihuana. S'ha detingut un sospitós amb la investigació que va començar a causa de les queixes dels veïns per constants sorolls i olors.
I a l'Hospitalet també otorga ajudes econòmiques a l'autoocupació i a la contractació en empreses.
L'Ajuntament ha obert el termini per oferir les ajudes que fomentin l'autoocupació i perquè les empreses contractin veïns de la ciutat en situació d'atur. Les persones aturades del municipi podrien obtenir un suport de fins a 4.000 euros gràcies al projecte LH Empren.
i immobilitzen en una nau agrícola de les comarques de Lleida, sacs amb llavors impregnades de verí per a rossegadors.
La Guàrdia Civil ha immobilitzat en naus de Lleida, Huesca i Madrid un total de 550 quilos de verí per a rossegadors, del qual està prohibit fer-ne ús en exteriors repartits en sacs de llavors. L'operació denominada Toxicum, encapçalada per Seprona, també va localitzar la substància en pastilles tòxiques depositades a la entrada de caus de Cunix.
Comencem. Convergència Democràtica volia més diners i van passar del 3% al 4%. Són paraules de Jordi Montull, que va ser la mà dreta de Fèlix Millet al capdavant del Palau de la Música Catalana. Montull ha estat el tercer encausat en ratificar que Ferrovial pagava comissions a Convergència Democràtica a través del Palau de la Música a canvi d'obtenir adjudicacions d'obra pública. L'home de confiança de Millet ha confirmat que des de la institució musical es van pagar grans quantitats de diners en negre i des de l'òptica política no ha apuntat cap altre nom més enllà de l'ex tresorer de Convergència Democràtica, Daniel Osàcar. Establint ja una primera comunicació amb la Ciutat de la Justícia de Barcelona, Sergio López i Yolanda Canales.
Jordi Montull ha assegurat que de Convergència només es va reunir amb l'extresorer Daniel Osàcar per tractar les comissions que anaven al partit a canvi de la concessió d'obra pública. L'anterior tresorer, Carles Torrent, a qui Montull anomenava el missatger, tractava directament amb Fèlix Millet. L'exnúmero 2 del Palau també ha assegurat que al principi aquesta comissió que demanava Convergència era del 3%, però posteriorment es va incrementar. Això justificava a preguntes del fiscal.
Primero era del 3%. Y después fue del 4%.
¿Qué fue, por el coste de la vida o por... se decidieron sub...?
No, porque Convergencia quería más dinero.
Querían más dinero.
També ha explicat que els pagaments de les comissions a Convergència es feien en tres modalitats. En efectiu, venia l'extresorer Daniel Osàcar, que agafava el sobre que Montull li havia preparat, comptava els diners i marxava, en paraules de l'exnúmero 2 del Palau, i posteriorment es va demanar a Convergència que fes factures per no haver de pagar tant en efectiu.
Como que había... situaciones de bastante dinero, le pedimos, Miguel le pidió a Convergencia de que nos hicieran facturas para no dar tanto dinero en metálico y entonces nosotros pagábamos facturas que nos venían de ellos.
¿Que las proporcionaba el señor Torrent primero y el señor Osàcar después?
Me parece que fue con el señor Osàcar.
Principalmente, ¿verdad?
La tercera modalitat era a través de la Fundació Trias Fargas. Montull també ha explicat que era Millet qui manava al Palau, que la seva filla no tenia capacitat de decisió. Per això, i perquè se l'ha acusat a ella de coses falses, és que ha decidit explicar la veritat. Més enllà de les comissions de Convergència, també ha reconegut haver cobrat incentius no contemplats a l'Estatut o pagar amb fons al Palau obres en domicilis particulars i viatges.
Després ha arribat el torn de l'extresorer de Convergència Democràtica, Daniel Osàcar, que com era previsible ha desmentit Millet i Montull, ha negat que Convergència cobrés comissions il·legals de Ferrovial i ha sentenciat que aquí, ha dit, s'ha mentit molt, Yolanda.
De fet, amb aquesta afirmació, aquí s'ha mentit i molt, ha començat la seva declaració. Ha dit que el Palau de la Música només anava per assignar els convenis entre la Fundació Trias Fargas i el Palau, que tenien com a objectiu promoure la cultura catalana, i posteriorment hi tornava per recollir-los signats per Fèlix Millet. També ha explicat que en Montull no tenia cap altra relació que no fos de naturalesa formal i ha negat que cobrés en metàl·lic perquè sabia que era il·legal. Sempre ho feia amb un xec nominatiu. A partir d'aquí, ha negat que Convergència cobrés comissions per obres públiques, també ha negat conèixer els dos exdirectius de Ferrovial acusats en aquest cas, almenys abans de començar el judici.
Obra pública, escolti, no en sé res, ni mitja paraula. S'ha dit que Convergència tenia converses amb Ferrovial, i el dir Convergència era el senyor Sàcar que tenia converses amb Ferrovial. Jo amb aquests dos senyors de Ferrovial els he conegut aquests dies aquí.
Osàcar ha atribuït les acusacions de Millet i Montull a un intent per justificar el desviament de diners del Palau i ha assegurat que va acceptar el càrrec de tresorer de Convergència a instàncies de Germà Gordó i perquè ho veia com un servei al país.
Gràcies a Sergio López i Yolanda Canales. Des de la Ciutat de la Justícia, des de la vessant política, l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, ha traslladat al grup de Junts pel Sí la voluntat de compareixer al Parlament per explicar-se sobre el presumpte finançament irregular de Convergència Democràtica si el criden. Les fonts de Junts pel Sí recorden que Mas va donar explicacions a la cambra diverses vegades i que Junts pel Sí no ha signat la petició conjunta de l'oposició perquè PSC i Partit Partit Popular no van aplicar el mateix criteri al Congrés quan es va demanar que comparegués el president del govern central, Mariano Rajoy, davant sentències firmes sobre el presumpte finançament irregular del Partit Popular. A l'espera, doncs, d'aquestes explicacions d'Artur Mas en seu parlamentària, qui ha parlat avui és el portaveu del PDeCAT al Congrés, Francesc Homs. Diu que Artur Mas no té cap responsabilitat en el finançament de l'antiga Convergència i manté la total confiança a l'extresorer Daniel Osàcar enfront les acusacions llançades per Millet i Montull als que ha titllat Homs de delinqüents.
Entre la palabra de un, digamos, de un delincuente confeso que ha admitido que saqueó el Palau de la Generalitat y la de Daniel Osàcar, comprenderá que yo le diga que me fío más de la palabra de Daniel Osàcar que de la palabra de Millet.
I això ho ha dit Homs a Madrid. Aquí a Barcelona, tots els grups de l'oposició al Parlament, menys Junts pel Sí, han registrat o han fet a última hora d'aquest matí una petició de compareixença de l'expresident Artur Mas perquè expliqui el presumpte finançament irregular de Convergència Democràtica, una compareixença que el mateix Mas diu que està disposat a acceptar, ho hem dit fa uns instants. Ciutadans també ha sol·licitat que comparegui Carles Puigdemont, mentre que la CUP apunta també a l'exconseller Germà Gordó. En aquest sentit, i en el ple d'aquest matí que es fa al Parlament, el diputat de Ciutadans, José María Espejo Sáenz, ha demanat a Esquerra que es desmarqui del PDeCAT i recolzi la compareixença de Mas i també de Puigdemont. Judit Rosa.
Espejo Saavedra s'ha enfrontat al conseller d'Exteriors i Transparència, Raül Romeva, després d'acusar-se mútuament de permetre que governin partits corruptes com el PP i el PDeCAT a l'Estat i a la Generalitat. El diputat de Ciutadans ha instat el conseller a aliar-se amb el vicepresident Oriol Junqueras, amb la resta de consellers d'Esquerra Republicana i amb la CUP, i plantar cara a Carles Puigdemont i al PDeCAT i així poder fer alguna cosa contra la corrupció. Escoltem primer a Espejo Saavedra i la resposta de Romeva.
Plante cara, aunque no le guste al president Puigdemont. Vamos a estar obsesionados toda la legislatura con la corrupción. El día que ustedes pidan una comisión de investigación para investigar la financiación corrupta de Convergencia, entonces me dice a mí algo.
Em sorprèn que amb vostès, que tenen aquesta facilitat per demanar coses a Catalunya, després facin presidents del govern el partit més corrupte d'Europa.
Romeva ha dit que condemna profundament les pràctiques corruptes i ha dit també a Ciutadans que el procediment del cas Palau va començar al Parlament. Espejo Saavedra, replicant, ha acusat el conseller de no voler abordar la qüestió ni acceptar que Artur Mas comparegui al Parlament.
Cuando uno tiene la conciencia tranquila y además la oportunidad
de explicar... Nosotros estamos de acuerdo en que hay que aplicar la sentencia.
Hemos desarticulado dos grupos distintos de colombianos...
La baja natalidad. España ocupa el puesto 181 en el...
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiaencope y en nuestro muro de Facebook Mediodía.
Es por salud visual, por estética, por calidad de vida. Ven a Vision Lab y prueba los Kummer 4K Plus, los cristales progresivos que harán historia. Pruébalos en Vision Lab con la atención más profesional, con la atención que mereces. Ahora el segundo par de progresivos gratis. Kummer 4K Plus, evolución para tu salud visual. Solo en Vision Lab.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
Si sufres de acúfenos, tinnitus, pitidos en los oídos, toma Sonovit. Una cápsula al día de Sonovit te puede ayudar. Recuerda, problemas de acúfenos, Sonovit, en farmacias y para farmacias.
¿Sí?
Hola, mamá.
Hija, ¿cómo estás?
Pues no muy bien. Llamaba para pedirte un favor.
Claro, hija.
¿Puedes hacerme un préstamo? Estoy agobiadísima desde que me robaron en la tienda. Entre lo que se llevaron y arreglar todo, no puedo hacer frente a todos los gastos.
Para la protección de tu negocio no vale cualquiera. Elige la empresa líder en alarmas para negocios. Elige Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
Sara Domínguez, Mairena del Aljarafe.
¿Qué? ¿Por qué soy de Iberdrola? Porque me olvido. Siempre sé que pago lo menos posible. Ellos son los que estudian tu consumo y contactan contigo cuando tienen un plan que se adapta más a tus necesidades.
Un cliente, un motivo, una Iberdrola. Visítanos en iberdrola.es, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
16 minuts i les 3 de la tarda seguim repassant les notícies d'aquest matí. A Catalunya i Andorra, en termen a la crònica negra, els Mossos d'Esquadra investiguen el robatori de més de 60.000 litres d'oli d'oliva a la cooperativa d'Arbec, a les comarques de Lleida. La policia autonòmica sospita que es tractaria d'una acció planificada i en la que haurien pogut participar diverses persones. Ricard Álvarez.
Els Mossos d'Esquadra investiguen el robatori d'una gran quantitat d'oli d'oliva de la cooperativa d'Arbeca a les Garrigues. Els lladres van accedir a la cooperativa després de forçar-ne la porta i es van endur més de 60.000 litres d'oli que es trobaven emmagatzemats en dipòsits i amb un valor aproximat al mercat d'uns 240.000 euros. Segons informa la cadena COPE, el gerent Sergi Millán creuen que van ser necessaris d'un a dos camions cisterna per endur-se l'oli i que les primeres investigacions apunten a bandes molt ben organitzades. La cooperativa va denunciar dimarts els fets a la policia en adonar-se de la desaparició d'una important quantitat d'aquest producte, la qual hauria tingut lloc uns dies abans. Els Mossos han confirmat que han obert una investigació per tal d'esclarir els fets i poder detenir els seus autors.
I de Lleida a Tarragona, la Guàrdia Civil investiga una possible estafa d'uns 100.000 euros d'una dona a uns avis als que hauria deixat pràcticament a la indigència. Daniel Hurtado.
El cap de comunicació de la Guàrdia Civil de Tarragona, Faustino Herrero, ha explicat que la presumpta autora i parent d'aquests avis hauria retirat grans quantitats de diners dels comptes corrents d'aquests octogenaris, arribant a apropiar-se de diverses joies amb un alt valor econòmic de més de 100.000 euros. Herrero ha afirmat que aquesta parella de gent gran podria estar a les portes de la indigència després d'aquest fet.
He conseguido retirar grandes sumas de dinero de las cuentas corrientes de los octogenarios, llegando incluso a apropiarse de diferentes joyas de un alto valor económico. Esta práctica abusiva había causado a los tutelados una pérdida patrimonial de más de 100.000 euros, dejándolos al borde de la indigencia.
Segons la investigació, els avis no tenien fills ni descendents directes i qui s'encarregava de la seva tutela era una neboda que havia reduït al màxim el cercle d'amistat dels octogenaris, contractant pel seu cuidat a una persona del servei domèstic. Després de la investigació es va descobrir que aquesta dona tenia facultats il·limitades per actuar sobre els béns sense necessitat de donar explicacions, enganyant els avis i apropiant-se dels seus diners i de les seves joies.
I a Catalunya cada dia es roben 34 cotxes, la meitat a la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana. Així queda recollit en un informe de la patronal de les assegurances, UNESPA, que situa les localitats de Sant Adrià de Besòs, a Barcelona, i la Canonja, a Tarragona, on és més probable que et puguin robar el teu vehicle. Isaac Posadas.
Sí, de fet, 8 de cada 10 cotxes robats a Catalunya roben a la província de Barcelona i a Sant Adrià de Besòs és fins a 3 vegades més probable que te'l pispin que en el conjunt de Catalunya. També es desprèn d'aquest informe que del total de cotxes furtats a Espanya, un de cada 7 és d'un català. Només a Madrid i Andalusia es produeixen més robatoris, fet que el portaveu d'UNESPA, Miguel Ángel Vázquez, entén com normal perquè hi ha més cotxes. Tot i la magnitud de les dades, la tendència de robatoris d'aquesta mena a Catalunya i en tot el país és a la baixa, cada cop hi ha menys, i explica que el perfil del lladre canviat al vaquilla està en perill d'extinció.
El coche ya no lo roba el vaquilla, por decirlo de alguna manera. Los coches ya no se roban porque un tío los roba para irse a Gandía a la playa o para hacer un alunizaje. Es verdad que a veces se roban. Evidentemente el que va a hacer un alunizaje no lo hace con su coche, roba primero el coche, pero son bastante menos frecuentes. Hoy en día el robo de coches está muy ligado a la acción de grupos organizados a los que normalmente les interesa el coche desde el punto de vista del despiece.
El roben menys cotxes perquè no hi ha tant lladre solitari, sobretot perquè cada cop és més complicat fer un nivell tècnic. Són aquestes organitzacions internacionals les que es dediquen a robar-los i és per això que els robatoris de més quantia, els furts de cotxes d'alta gamma, es donen, segons l'informe, a prop de les fronteres.
Us expliquem ara que els veïns del barri de Sant Antoni de Barcelona han elaborat el mapa de la vergonya que mostra els pisos turístics que hi ha a la zona per donar visibilitat, segons ells, a la magnitud que confirma aquesta tragèdia que diuen els veïns viu tota la zona del barri de Sant Antoni. Sergi Moran.
La plataforma FEM Sant Antoni s'ha posat en marxa i ha iniciat una campanya per denunciar la situació actual del barri. Li diuen Mapa de la Vergonya, un mapa on es veu la ubicació de més de 900 pisos destinats a turistes. Un dels membres de la plataforma, Vladi Olivella, assegura que aquest mapa encara està en construcció, tot i que comenta que el recompte no és exacte, ja que es compon entre pisos il·legals i pisos legals. Alguns d'aquests s'ha dit per portals independents com Airbnb. Els veïns de la zona es manifesten en contra de la poca importància que tenen les famílies locals en un barri ple de residències turístiques. Molta de la gent que viu de lloguer té por a ser expulsada a conseqüència de l'entrada de més turistes, ho explica Olivella.
No és només els pisos turístics, és que acompanyen a una bombolla del lloguer, que està tota Barcelona i el nostre barri, per suposat, encara més, que fa que en aquests moments s'estiguin expulsant els veïns del barri. Tota la gent que viu al barri de Sant Antoni amb lloguer té por. Té por perquè no saben quan li toqui renovar el contracte el que li passarà.
La plataforma porta lluitant 2 anys contra aquesta situació. La creació d'aquest mapa pretén fer veure a les autoritats competents la problemàtica actual en la que es troben les famílies que viuen al barri. Sota el lema «El barri de Sant Antoni no està en venda», l'associació exigeix que es pugui revertir aquesta situació.
També a Barcelona, Transports Metropolitans està remodelant l'estació de metro del Passeig de Gràcia, una de les més importants i històriques de la xarxa. En aquest sentit, ha avançat avui l'Ajuntament que la remodelació contempla recuperar els elements històrics de l'any 1924, però també millorar la mobilitat interior de l'estació. Míriam Ibáñez.
Es tracta d'una reforma de manteniment integral de l'estació de la línia 3 del metro de Passeig de Gràcia. Unes obres iniciades el novembre passat i que tindran una durada aproximada de 10 mesos. A més de recuperar els elements arquitectònics originals, el projecte busca millorar l'experiència de viatge dels usuaris del transport públic. La presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona i regidora de Mobilitat, Mercedes Vidal, ha anunciat que els treballs de remodelació estan enfocats en recuperar aspectes visibles i també invisibles de l'estació.
La inversió està centrada en una millora dels passadissos, dels accessos, de les andanes també, molt important, millora per persones amb mobilitat reduïda i sobretot potser el tema més rellevant en aquesta estació és la recuperació del patrimoni.
A més, Vidal ha recordat la importància que té el transport públic per la ciutat de Barcelona. D'altra banda, la regidora del districte de l'Eixample, Montserrat Ballarín, ha afirmat que la rehabilitació és necessària per donar resposta a la gran quantitat de passatgers que té l'estació. Les dues regidores han coincidit que el transport públic segueix sent la base de mobilitat del futur.
I la Generalitat aposta pel comerç de proximitat. Avui el conseller d'Indústria i de Comerç, Jordi Baiget, ha avançat que hi destinaran 100 milions d'euros a la promoció. L'anunci s'ha fet durant la presentació de la Setmana del Comerç, que es farà del 20 al 26 d'aquest mes. Antonio Pérez.
Per primera vegada, el comerç català disposarà de la seva setmana, on es realitzaran 122 activitats amb la participació directa de 103 entitats comercials al territori català. L'objectiu de la campanya és promocionar el comerç de proximitat i el comerç urbà. La Setmana del Comerç s'iniciarà el 20 de març, on el conseller presentarà al sector els incentius al comerç per 2017 i continuarà del 21 al 24 de març amb les jornades Comerç Increïble, articulades en quatre eixos d'actuació: transformació digital del sector, creixement empresarial, aposta pel talent i la professionalització i la internacionalització del comerç català. El conseller Baiget ha destacat la doble voluntat i el doble reconeixement d'aquesta setmana: el comerç i l'activitat comercial com a funció econòmica i l'activitat comercial com a funció social.
El nostre objectiu és que durant aquesta setmana, però no només durant aquesta setmana, el comerç sigui el veritable protagonista, aportant coneixement al sector, però també apropant el ciutadà al comerç i a l'important paper i desenvolupament social que té l'activitat comercial, no només des d'una perspectiva econòmica, sinó també és una perspectiva de ciutat.
La Setmana del Comerç serà també el marc per presentar la campanya institucional Comerç Increïble, que sota el lema "Surt al carrer, viu el comerç", vol promocionar el comerç urbà i reforçar el seu paper com a eix vertebrador del territori català.
A Mataró, l'Ajuntament estudia la creació d'una nova taxa per gravar les discoteques. L'impacte pel trànsit de joves de la zona d'oci del municipi des de Via Pública condiciona la decisió al vistiplau dels serveis jurídics, però avisen que mira cap a una altra banda no és una solució realista. Anna Villar.
La mesura s'engloba en un conjunt d'actuacions que vol impulsar l'Ajuntament per tal d'ordenar el model d'oci nocturn a la ciutat. Dels milers de joves que passen cada cap de setmana per les discoteques de Mataró, un 70% són de fora de la ciutat. La regidora de Via Pública, Núria Moreno, explica que l'ús intensiu de l'espai públic al Pla d'en Boet suposa esforços que la ciutat no pot assumir, i és en aquest context que sorgeix la idea d'implantar aquesta nova taxa.
Des del servei d'ingressos es farà un estudi per l'aplicació d'unes possibles taxes o preus públics als establiments d'oci nocturn, efectes doncs de les despeses que s'han d'anar afrontant en els pressupostos municipals que estan i són derivades d'aquestes activitats lucratives dels establiments, especialment tot el que té a veure, com he dit, amb neteja viària, amb seguretat, amb enllumenat públic i reposició i manteniment del mobiliari urbà.
Les activitats de cap de setmana s'han de desenvolupar amb normalitat per tal que es garanteixin els drets i les obligacions de tothom. El nou impost està en fase d'estudi tant des del punt de vista jurídic com des de l'econòmic. També es farà un altre estudi de mobilitat a la zona i es millorarà la coordinació entre la policia local i els Mossos d'Esquadra.
Un apunt a la crònica judicial. El jutge del jutjat de primera instància número 2 de Mollet del Vallès ha ordenat als Mossos d'Esquadra que desallotgin aquest divendres a partir de les 8 del matí l'edifici del carrer Sant Francesc de la Llagosta, ocupat per diverses persones just dies abans que els seus propietaris hi entressin a viure després de concretar la seva compra. El jutge considera en la seva interlocutòria que en cap cas es tracta d'un immoble d'obra nova desocupat i sense expectativa d'ús a curt o mig termini i que el propietari no exerceixi cap acte de possessió efectiva immediata i veu acreditat que hi ha una sèrie de particulars perjudicats de forma directa i immediata per aquests ocupes que s'han instal·lat en aquest edifici ja fa unes quantes setmanes de la Llagosta. Us expliquem ara que el bisbat de Solsona organitza a primers d'abril una trobada de mestres de religió. L'objectiu, intercanviar opinions, reforçar el missatge que la classe de religió ajuda a transformar el món i reivindicar la importància d'aquesta assignatura com a matèria curricular.
El pròxim 1 d'abril, Solsona acollirà la trobada de mestres i professors de religió de les diòcesis catalanes sota el lema Ensenyar i aprendre. Teresa Jané, delegada d'ensenyament del Bisbat de Solsona, explica que la classe de religió ajuda a transformar situacions inhumanes i indignes d'aquest món, ja que ens fa obrir la mirada. Troba necessari motivar l'alumne, ja que la ignorància religiosa ens fa ignorants en altres àmbits educatius, com per exemple, a l'hora d'interpretar un quadre, una pintura o una escultura.
Resulta que un alumne veu un quadre, doncs potser no el sabrà interpretar. És a dir, m'he trobat, per posar-vos d'exemple, que és el que m'ho fa pensar, doncs m'he trobat algun alumne que m'ha dit i aquest que està penjat a la creu, qui és? Perquè vol dir que algú que no se li ha explicat. I aleshores, doncs, si algú em pregunta i aquest que està penjat a la creu, qui és? Doncs explicar-li. Evidentment em produeix tristor.
Finalment, fa una crida a tots aquells mestres i professors que vulguin assistir a la trobada. Diu que preparen amb molta il·lusió la jornada pròxima i aprofita per remarcar l'interès del col·lectiu de professors per formar-se en l'àmbit religiós.
4 minuts i seran les 3 de la tarda, com cada dia, la recta final de l'informatiu migdia. És un moment per parlar de cultura i també per escoltar la crònica invisible del Pepe Collado. Comencem, com sempre, per la crònica cultural que ens ha elaborat la Montse Rodríguez. Endavant, Montse.
Aquest divendres 10 de març tindrà lloc l'estrena de l'espectacle Por humor al arte, dirigit i protagonitzat per Bertín Osborne i Paco Arevalo al Teatre Apolo de Barcelona. L'espectacle arriba a la recta final de la gira espanyola per acomiadar aquesta gran aventura. En Por humor al arte conviuen històries divertides, sorpreses i imprevistos, elements que units fan que els espectadors passin una molt bona estona i divertida. No us perdeu a Bertín Osborne i Paco Arevalo al Teatre Apolo de Barcelona. I ara una informació per a aquelles persones que tingueu entrades per anar aquest divendres a l'Auditori de Barcelona, que sapigueu que els treballadors han convocat una vaga. Una vaga que farà que hi hagi una aturada que afectarà un total de 4 concerts. Els dos passis del concert escolar 16 cordes, el concert de Pedro Pastor i Los Lobos Descalzos, inclòs dins del Festival Barnasants, i també el concert de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. Les persones afectades podeu canviar les vostres entrades per d'altres concerts o bé demanar la devolució dels diners a través de la pàgina web de l'Auditori.
I arriba ja aquí el Pepe Collado i la seva crònica invisible. Com cada dia, notícies que no surten en grans titulars. Sabíem, Pepe, en què ens sorprens avui?
Avui la crònica invisible us vol explicar un secret. Per què el Japó és el país del món on hi ha menys obesos? Amb només un 3,5% d'obesitat entre la població adulta, Japó és la nació desenvolupada amb l'índex de pes més baix del món. Atenció a les xifres. A la Xina hi ha 43 milions d'obesos. Als Estats Units hi ha 42 milions de persones grasses. Completen els rànquings d'obesitat Brasil, Rússia, Índia i Mèxic. Però per què els japonesos són capaços de mantenir el seu cos en el pes gairebé ideal? El secret està en les polítiques dels seus governs durant molts anys i hi ha un pla anomenat Salut Japó 21. Darrere d'aquest pla fins i tot hi ha una llei, la Suku-iku, per l'educació dels nens. Aquesta llei té com a objectiu incrementar la informació dels estudiants sobre la cadena alimentària, sobre la procedència i la producció dels aliments. Una llei que educa sobre la nutrició des de primària fins a secundària i està vigent des de l'any 2005. Els mestres que donen les classes d'alimentació són nutricionistes nutricionistes professionals. A més, tenen titulació de professors. La promoció d'una cultura social al voltant del menjar fa que els nens a les escoles ajudin a preparar els àpats, a repartir-los, a parar taula i a menjar en comunitat a l'escola. És a dir, els menors aprenen que menjar és un acte social. A banda de la llei Suku-Iku, al Japó també hi ha una altra llei, la llei Metabo, per controlar el pes dels adults. Fins i tot, les empreses nipones tenen un dia a l'any que dediquen a mesurar les cintures dels seus treballadors. L'objectiu de la llei Metabo és animar els adults a ser més conscients del que és un pes saludable i a ser físicament actius. La llei Metabo promou els descansos dels treballadors per fer exercici. Algunes empreses fins i tot tenen gimnasos propis pels treballadors. Se'ls anima als empleats a acudir a la feina caminant o en bicicleta. Tot plegat, dos lleis i una filosofia de vida ha fet possible que al Japó només hi hagi un 3,5% de la població amb sobrepès. A Espanya, el 40% dels seus habitants tenen sobrepès.
Doncs vinga, ja ho sabeu, a fer exercici i a menjar amb més cura, i ho deixem aquí per avui. Hem repassat l'actualitat d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Són pràcticament les 3 de la tarda. A l'arribarà Àngel Espósito amb la tarda i a les 3 i 5 minuts, doncs tota l'actualitat esportiva de les últimes hores amb l'equip d'esports de COPE Catalunya i Andorra. Que vagi bé, gràcies, adeu-siau.